Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Crema sense control a la Ribera d'Ebre un incendi forestal que ja ha arrasat 500 hectàrees i que obliga a desallotjar els veïns dels masos pròxims a la zona. El foc avança cap al Segrià. Montse Manent.
Un incendi que arriba en ple inici de l'onada de calor que ha obligat també a tallar els accessos a zones muntanyoses a partir de demà. Així ho ha avançat el director dels agents rurals, Marc Costa.
Aquesta tarda tenim previst activar el nivell pla alfa 3 a la Noguera i de cara a demà aquest nivell 3 l'extendríem a les comarques a banda de la Noguera, a Segrià, Urgell, Anoia, Segarra, Solsonès i també demà ja faríem un tancament d'accessos a la Serra de Montsec.
Els presos independentistes ja són des d'aquesta tarda a Catalunya. Després d'un viatge de 2 dies, els homes han arribat a la presó de Lledoners, mentre que les dones han estat traslladades avui mateix a Mas d'Enric i Puig de les Basses.
El trasllat ha rebut les crítiques del govern català. El president Quim Torra l'ha qualificat d'indecència i humiliació.
Resulta que per portar els presos a Catalunya tardem 2 dies. 2 nits han hagut de passar els presos polítics per arribar a Catalunya, el qual és una indecència monumental. Una altra més, una humiliació més. Ja és hora de saber què vol el govern espanyol per Catalunya, que sigui una proposta que respecti la voluntat dels catalans. Jo li demano això.
L'oposició al Parlament tomba en bloc el decret del govern per regular el preu del lloguer.
Tota l'oposició ha votat en contra i ha deixat en minoria els grups de l'executiu. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha criticat l'actitud dels comuns i copaires, mentre la diputada de la CUP, Maria Sirvent, ha criticat que el decret s'hagi fet d'esquenes a les entitats que defensen l'accés a l'habitatge.
Avui, si tombem el decret llei que limita el lloguer, vostès es posen al costat del Banc d'Espanya, de Foment del Treball, de la Cambra de Propietat, de la banda del PSC, del PP i de Ciutadans. Qui els ha vist i qui els veu?
Respecte a les formes, d'esquenes als moviments socials, al món local, als grups parlamentaris, un decret consensuat únicament amb el Col·legi d'Administradors de Finques i a 6 dies d'eleccions municipals.
La nova alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, la republicana Mireia Ingla, anuncia un govern tripartit compacte i amb responsabilitats compartides pel municipi vallesà.
En declaracions a la xarxa, Ingla ha apuntat com serà aquest executiu entre Esquerra Republicana, la CUP i el PSC.
Serà un govern absolutament equitatiu entre les tres forces polítiques, per tant, el mateix nombre de tinences d'alcaldia, i després també serà un govern molt transversal, és a dir, que hi haurà regidories compartides d'una tinença d'alcaldia, és a dir, no volem fer un govern coherent, un govern estable, un govern que vagi a la una, que treballi de forma compacta.
L'Acadèmia del Cinema Català lliura els 6 nous Premis d'Honor d'aquest any.
El lliurament s'ha fet a la Casa Museu Alegre de la Sagrera de Terrassa, just el dia abans de la Festa d'Estiu del Cinema Català.
Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
La presidenta de l'Estacat Terrassa, com la ciutat de l'audiovisual, per la seva incorporació a la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO en l'apartat del cinema. Escoltem Isona Passola.
Perquè Terrassa és patrimoni fílmic de la UNESCO, primer. Està a la xarxa de ciutats creatives d'Europa, segon. Té la Filmoteca, té l'ESCAC. Més coses no hi poden haver a Terrassa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Amb aquest inici d'onada de calor, Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Avui, novament, s'espera una jornada amb la temperatura alta a bona part de Catalunya i les comarques de Lleida i Pirineu serà on s'enregistraran els valors més elevats. De fet, avui hem tingut una nit tropical a diversos punts de l'interior, és a dir, amb valors superiors a 20 graus, amb valors fins i tot més alts que el litoral. A punts de la Noguera i el Pallars Jussà no s'ha baixat dels 25 graus. Pel que fa a la màxima, avui voltarà entre 28 i 33 graus al litoral, entre 31 i 36 graus al prelitoral central i sud i entre 33 i 38 graus a la resta de Catalunya. L'onada de calor afectarà qualsevol punt del territori a partir de demà, quan la temperatura podrà superar els 40 graus a punts de l'interior i voltarà entre 33 i 36 graus al litoral. Atenció, perquè el pitjor dia serà divendres, quan la massa d'aire serà més càlida i caldrà seguir amb cura tots els consells i les recomanacions de Protecció Civil. A banda, la temperatura mínima voltarà entre 20 i 25 graus a la major part de Catalunya. És a dir, les nits seran tropicals amb les dificultats que comporta agafar el son. Amb tot, el cel estarà serè o poc ennuvolat en general, amb calitja a causa de la pols en suspensió i el vent bufarà fluix de component sud. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, també amb especial atenció a aquest incendi a la Ribera d'Ebre. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Tarda complicada avui, sobretot per dos punts conflictius pel que fa a la mobilitat, més enllà de les aturades habituals de cada tarda. Destaquem, per una banda, la C58, per un camió volcat a Sant Quirze del Vallès. Hi ha un sol carril obert en sentit Barcelona, cues de més de 8 quilòmetres des de Terrassa fins a Sant Quirze i afectada també en sentit contrari, en sentit Manresa, entre Badia i Sant Quirze, i de retruc també l'autopista AP7 en sentit Tarragona, des de ben bé Mollet del Vallès i fins a Barberà, també amb retencions fins a enllaçar amb aquesta C58. L'altre punt conflictiu de la tarda es troba a la Ribera d'Ebre, en aquest cas per l'incendi que afecta al municipi de la Torre de l'Espanyol. De moment, per aquest incendi, hi ha 5 carreteres tallades, recordem-les, són la C12 entre Maials i Flix, la C233 entre Bovera i Flix, la T703, tallada també entre la Palma d'Ebre i la C233, la T2237, tallada entre Vinebre i la Palma d'Ebre, i finalment també la mateixa T714, tallada a l'altura de la Torre de l'Espanyol. És tot de moment, bona tarda.
Cirque Louis al Festival Castell de Peralada. La companyia canadenca de circ contemporani porta a Peralada el seu últim espectacle Hotel. Divendres 12 de juliol, viu una nit que mai no oblidaràs, amb grans emocions, dansa, música i acrobàcies sense límits amb el Cirque Louis. Informació i venda a www.festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Crema sense control, un incendi forestal que ja ha arrasat més de 500 hectàrees a la Ribera d'Ebre. L'incendi ha començat entre la Torre de l'Espanyol i Vinebre, però avança sense control i ja ha afectat punts del Segrià.
En aquest foc hi treballen des de primera hora de la tarda 60 mitjans terrestres dels bombers i 15 d'aeris. El fum és visible des de diversos punts del territori i les cendres han arribat a Fraga i Aitona. A més, s'han hagut de tallar 5 carreteres per precaució. La zona on s'ha originat el foc és especialment seca. A més, el vent de marinada que bufa a la zona està complicant les tasques d'extinció. No hi ha per ara persones desallotjades, però preocupa especialment el fum que avança cap al nucli urbà de Flix.
De fet, els Mossos d'Esquadra han desallotjat de moment els masos pròxims a les zones de Palma d'Ebre, Bovera, Flix, Maials i Llardecans per precaució i així dels veïns evacuats als nuclis urbans d'aquests municipis. De seguida anirem cap allà per saber l'última hora d'aquest incendi. Si estem en disposició, doncs, de connectar amb Canal Terres de l'Ebre. Júlia Alvesa, bona tarda. Sembla, doncs, no sé si ens senten, Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa,
sí,
bona tarda.
Sí, bona tarda, bona tarda. Aquí hi ha tingut un petit problema, però bona tarda. Doncs mireu, aquí als termes municipals de la Ribera d'Ebre es veu la fumarada de fum d'aquest incendi que ja ha cremat 500 hectàrees. De moment ja estan treballant unes 60 de dotacions terrestres i una vintena de dotacions aèries. El foc continua actiu i s'ha demanat un desallotjament de les persones que estaven als masos que afecten aquest foc als diferents termes municipals, i els han enviat a tot al centre d'empresaris de Flix. De moment no sabem si ja han arribat o si estan encara en període de desallotjament.
Doncs gràcies, Júlia Albesa, per aquesta darrera hora. Estarem pendents des de Canal Terres de l'Ebre. Continuem endavant. L'alerta per la onada de calor obliga a tallar els accessos al massís del Montsec, els del Montsant i també als ports de Tortosa per l'alt risc d'incendi. Les previsions situen dijous i divendres com els dies més complicats, amb temperatures molt altes al Pirineu, Prepirineu, les comarques centrals i Ponent.
De fet, Protecció Civil manté l'alerta del Pla Procicat per l'onada de calor i la prealerta de l'Infocat a 23 comarques per risc d'incendi. Per aquesta raó i davant la previsió d'una onada de calor llarga en el temps i amb temperatures extremes, a partir de demà es començaran a tallar accessos a zones muntanyoses. Ho ha detallat el director dels agents rurals, Marc Costa.
Aquesta tarda tenim previst activar el nivell Pla Alfa 3, a la Noguera, i de cara a demà aquest nivell 3 l'extendríem a les comarques, doncs, a banda de la Noguera, a Segrià, Urgell, Anoia, Segarra, Solsonès, i també demà ja faríem un tancament d'accessos a la Serra de Montsec. Després, de cara al divendres, que és quan pitjor estan les condicions, està previst, doncs, tancar els accessos de Montsant i de Ports de Tortosa.
Tots els serveis d'emergència han reforçat efectius i es mantenen en alerta per prevenir els efectes d'aquesta onada de calor. Hi ha especial atenció en el seguiment de persones grans que viuen soles. Protecció Civil també demana als ajuntaments que reforcin la protecció i vigilància de cara a la revetlla de Sant Pere. A més, es recomana hidratar-se molt sovint, evitar sortir en hores de màxima insolació i fins i tot visitar equipaments públics o centres comercials amb aire condicionat un parell d'hores al dia.
I també hem de lamentar la mort d'un home de 59 anys aquest matí que s'ha ofegat quan s'estava banyant a la platja de les Llominetes de Castelldefels, al Baix Llobregat.
Malgrat els esforços de reanimació, tant del servei de socorrisme de la platja com dels tècnics sanitaris del SEM, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els fets han passat pels vols de les 11 del matí. En el moment de l'ofegament, onejava la platja bandera groga per al mal estat de la mar.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Els presos independentistes ja són a Catalunya. Després d'un viatge de dos dies, els homes han arribat a la presó de Lledoners, situada a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. Les dones han estat traslladades avui mateix des d'Alcalá Meco fins a les presons de Mas d'Enric, al Catllà, al Tarragonès, i de Puig de les Basses, a Figueres. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Els exconsellers Oriol Junquera, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, l'exlíder de l'ANC, Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, han arribat a Lledoners a les 3 de la tarda. Provenien de la presó saragossana de Zuera, la segona parada del seu viatge, després de dormir al centre penitenciari de Valdemoro, a Madrid, on havien arribat des de Soto del Real. Un trasllat que justament aquest matí ha criticat el president de la Generalitat, Quim Torra.
Resulta que per portar els presos a Catalunya tardem dos dies, dos nits han hagut de passar els presos polítics per arribar a Catalunya, el qual és una indecència monumental, una altra més, una humiliació més. Ja és hora de saber què vol el govern espanyol per Catalunya, que sigui una proposta que respecti la voluntat dels catalans. Jo li demano això.
Quan han arribat als centres penitenciaris, els presos han estat aclamats per desenes de manifestants que els han rebut amb estelades i pancartes on es podia llegir «Ho tornarem a fer». Després han estat conduïts als seus mòduls, on aquesta tarda han rebut la visita del president Torra i del vicepresident Pere Aragonès. Pel que fa a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha ingressat a la presó del Catllà, al Tarragonès, mentre que l'exconsellera Dolors Bassa ha estat traslladada al centre penitenciari de les Basses, a Figueres. Totes dues han fet el viatge avui mateix. En suport dels presos, ANC i Òmnium han convocat una concentració davant la presó de Lledoners a les 8 de la tarda.
El ple del Parlament ha tombat el decret del govern per regular el preu del lloguer. Tota l'oposició hi ha votat en contra i ha deixat en minoria els grups de l'executiu. El text ha rebut 69 vots en contra i 64 a favor. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha fet una última crida a Catalunya en Comú Podem i la CUP per aconseguir la seva validació. Els ha demanat una abstenció per facilitar-ne la tramitació, acompanyada d'una advertència.
Avui, si tombem el decret llei que limita el lloguer, vostès es posen al costat del Banc d'Espanya, de Foment del Treball, de la Cambra de Propietat, de la banda del PSC, del PP i de Ciutadans. Qui els ha vist i qui els veu?
Tots dos grups s'hi han negat i han acabat votant en contra. Els comuns argumenten que el text no es pot arreglar com a projecte de llei per canviar-lo només amb esmenes, perquè hi ha un desacord amb el model que planteja. De la seva banda, els copaires han lamentat que el decret s'ha fet d'esquenes a les entitats que defensen l'accés a l'habitatge. Així ho ha assenyalat la diputada Maria Sirvent.
Respecte a les formes, d'esquenes als moviments socials, al món local, als grups parlamentaris, un decret consensuat únicament amb el Col·legi d'Administradors de Finques i a 6 dies d'eleccions municipals.
El text preveia una modificació del Codi Civil per poder limitar durant un període de 5 anys el preu dels lloguers en barris o ciutats amb greus deficiències d'habitatge assequible. Tot i això, la limitació només afectaria els nous contractes i no els ja vigents ni a les renovacions. I aquest és un dels principals punts de divergència.
També des del Parlament, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha confirmat que la Generalitat comprarà els terrenys on s'ha d'instal·lar el centre recreatiu turístic que allotjarà el projecte Hard Rock Café. El conseller assegura que aquesta adquisició està prevista per la llei i que es farà amb llum i taquígrafs.
En resposta a una pregunta del diputat de Catalunya en Comú Podem, David Cid, Calvet ha confirmat i defensat la compra dels terrenys a la Caixa. També ha respost les crítiques de Cid en relació a l'operació, assegurant que es tracta d'un projecte estratègic per al Camp de Tarragona i previst per la llei.
Expliqui'ns per què la Generalitat ha de destinar 120 milions d'euros, si són 120 milions d'euros, a comprar uns terrenys que són de la Caixa per un projecte que teòricament és una inversió privada. Vostè va dir que la Generalitat mai compraria aquests terrenys. És que vostè va mentir o és que això va de fer-li un favor a la Caixa?
Tot el que s'ha fet respecte a aquest projecte ha estat amb llum i taquígrafs. Aquest Parlament de Catalunya ha votat 2 lleis per fer possible aquest projecte. Quan he dit jo que no exercirem l'opció de compra? Si la vam signar. El que hem dit una i altra vegada és que la Generalitat no tindrà cap cost addicional.
Calvet ha reivindicat que el govern treballa per desenvolupar el projecte sense que això suposi una inversió pública.
I el Tribunal Constitucional avala la votació del Parlament que va rebutjar la candidatura del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a senador. L'alt tribunal ha decidit per unanimitat rebutjar el recurs presentat pels socialistes catalans.
En el recurs, el partit argumentava que el sistema de votació utilitzat al Parlament va generar un perjudici irreparable. Els socialistes demanaven una nova votació amb paperetes, atès que aquest sistema no admet el vot en contra. En la interlocutòria, els magistrats del Tribunal Constitucional consideren que el sistema de votació és una decisió de la mesa del Parlament que no es pot suspendre perquè ja s'ha executat plenament.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En clau municipal, llum verda al tripartit d'Esquerra Republicana, Junts per Lleida i el Comú de Lleida, el govern de la Paeria. Després del vistiplau de les assemblees locals dels partits, tant Comuns com Junts per Catalunya celebren haver pactat amb Esquerra sense renunciar a cap proposta principal dels seus programes. Ho ha un Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Des del Comú de Lleida han remarcat la importància de la creació d'una comissió de seguiment que assegurarà el compliment de l'acord entre les tres formacions. El cap de llista del Comú de Lleida, Sergi Talamonte, ha explicat que les principals línies de programa entre les que treballen són, entre altres, la transformació energètica, la cultura, l'educació i el dret a l'habitatge.
Com a primera fita, la consecució dels pressupostos, que donin resposta real amb números, les polítiques que es van pactar, que sorgeixen del pacte de govern, i aquesta comissió de seguiment, diguem-ne, serà la que des del Comú de Lleida farà una mirada de com s'estan duent les polítiques que es fan des del govern municipal.
El pacte estableix que el govern municipal tindrà 15 regidories distribuïdes en 8 àrees, a més d'alcaldia, i que els acords es prendran per consens. El ple d'aprovació del cartipàs municipal se celebrarà el proper dilluns 1 de juliol a 9:15 del matí.
La nova alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, la republicana Mireia Ingla, anuncia un govern tripartit compacte i amb responsabilitats compartides pel municipi vallesà. Aquesta tarda es dona a conèixer el nou cartipàs, però hores abans i als microxarxa, Ingla ja ha apuntat com serà aquest executiu entre Esquerra Republicana, la CUP i el PSC. Carina Bellbé, bona tarda. Quines línies ha avançat Mireia Ingla?
Malgrat que el nou govern santcugatenc serà tripartit, la nova alcaldessa insisteix en remarcar la unitat de l'executiu que lidera, un acord que ha aconseguit desbancar la fins ara alcaldessa del PDeCAT, Carmela Fortuny, que va guanyar les eleccions.
Serà un govern absolutament equitatiu entre les tres forces polítiques, per tant, el mateix nombre de tinences d'alcaldia, i després també serà un govern molt transversal, és a dir, que hi haurà regidories compartides d'una tinença d'alcaldia, és a dir, no volem fer un govern coherent, un govern estable, un govern que vagi a la una, que treballi de forma compacta.
Criticada per algunes veus pel pacte amb els socialistes, l'alcaldessa republicana ha defensat que Sant Cugat és i continuarà sent independentista.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant amb encara més efectes d'aquesta pujada de temperatures. Amb la calor augmenta la presència de plagues d'insectes i rosegadors. Des dels ajuntaments fa temps que treballen per controlar aquesta problemàtica a través de campanyes de sensibilització i actuacions a la via pública. De moment, aquest any la situació està força controlada. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Les brigades de l'Ajuntament de Girona i l'Ajuntament de Salt treballen tot l'any per controlar les plagues d'insectes i rosegadors que arriben en major mesura als mesos d'estiu. Una altra de les accions que es duen a terme són campanyes de sensibilització, sobretot per evitar les plagues de mosquit tigre i paneroles. Tot i que a comarques gironines l'afectació més greu és la de les formigues, una plaga que s'accentua més si l'hivern no ha estat fred, com el cas d'aquest any. Escoltem Toni Morales, gerent de l'empresa Fora Plagues.
Paneroles i formigues, per exemple, jo recomano sempre doncs, intentar accentuar una miqueta més el que és la neteja. No vull dir que la gent no netegem ni molt menys, no? Però de vegades se'ns escapen petits detalls, com per exemple per les paneroles doncs, una bona aspiració darrere d'una nevera, que és un lloc doncs, que no netegem habitualment, però sí de tant en tant. Quan vas a comprar, per exemple, tot el que és el tema de caixes o envoltoris o així, intentar no emmagatzemar.
Un altre dels consells que donen els experts en plagues és no utilitzar l'insecticida d'ús domèstic, ja que asseguren que en aquest cas la plaga es desplaçarà en un altre espai i no acabarà solucionant el problema.
I de plagues passem a espècies invasores com la de la carpa coi, que s'ha detectat a Tordera, al Maresme. Els agents rurals han intervingut 60 exemplars a un veí del municipi que les comercialitzava per internet. Es tracta d'una espècie invasora que pot afectar greument l'ecosistema que colonitza. Ràdio Tordera, Lluís Sabater, bona tarda.
Els agents rurals recorden que la tinença i comerç d'espècies exòtiques invasores és prohibit pel risc que pot suposar el seu alliberament al medi natural. La proliferació d'espècies invasores en els ecosistemes s'ha convertit juntament amb la pèrdua d'hàbitats en la major amenaça per la biodiversitat del planeta. Es tracta d'animals que de manera accidental, o com és el cas de la carpa coi, de manera intencionada, apareixen de sobte en un hàbitat aliè i acaben per colonitzant, expulsant les espècies autòctones, el que resta variabilitat biològica i ocasiona un deteriorament de l'equilibri ecològic de conseqüències incalculables. Criades a mà pels seus colors i bellesa, les carpes coi s'ha convertit en una icona del Japó que es poden arribar a vendre per centenars de milers de dòlars i fins i tot participar en concursos de bellesa de peixos.
En cultura, l'Acadèmia del Cinema Català ha lliurat aquest migdia els 6 nous premis d'honor d'aquest any. El lliurament s'ha fet a la Casa Museu Alegre de Sagrera de Terrassa, just el dia abans de la festa d'estiu del cinema català, que també se celebrarà a la cocapital vallesana. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina, bona tarda.
Bona tarda. Els nous membres de l'Acadèmia són el polifacètic home de teatre Hernán Bonín, el director, guionista i productor Jordi Cadena, les actrius Carme Elias i Assumpta Serna, la muntadora Helena Jaume Andreu i l'empresari i exhibidor cinematogràfic Pere Sallent. La presidenta de l'Acadèmia ha destacat Terrassa com la ciutat de l'audiovisual per la seva incorporació a la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO en l'apartat del cinema. Escoltem Isona Passola.
Perquè Terrassa és patrimoni fílmic de la UNESCO, primer. Està a la xarxa de ciutats creatives d'Europa, segon. Té la Filmoteca amb tot l'arxiu de conservació. Té l'ESCAC. O sigui, més coses no hi poden haver a Terrassa.
La gran festa d'estiu del cinema català continuarà demà als jardins del Parc Audiovisual, on per la catifa vermella desfilaran els actors acadèmics més destacats i més de 400 convidats en un programa especial que aquest dijous retransmetrà a la xarxa per a les televisions locals de Catalunya.
Els Catarres, Buhos, Obeses i l'Orquestra Mondragón encapçalant el programa d'enguany per les festes d'Altura d'Olot. Consolidades com un dels aparadors musicals de renom del país, reuniran a una cinquantena d'artistes als escenaris de la capital de la Garrotxa. Olot Televisió, Paula Núñez, bona tarda.
Juntament amb Obeses, enguany hi actuaran també els grups Mishima i Catarres. L'aparador referent que representa les festes d'Altura ajuda a programar grups consolidats. Jordi Serrat és director de les festes d'Altura.
També és cert que les condicions tècniques que tenim amb el Firal Petit ens permet doncs, d'acollir grups que potser tenen les exigències tècniques més grans i això es nota a l'hora de ser en grups un punt més mediàtics.
L'Orquestra Mondragón de Javier Gurruchaga també tornarà enguany a la plaça Major d'Olot, com ho va fer el 1985. L'Ajuntament d'Olot també ha donat a conèixer el nom del guanyador del concurs dels cartells de les festes d'Altura d'enguany. Es tracta d'Albert Roure.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui s'han presentat els World Roller Games, que es veuran a la xarxa.
Barcelona viurà del 4 al 14 de juliol l'esdeveniment de roller esports més important del món, els World Roller Games. Un format de competició que integra els campionats del món de les 11 disciplines de roller esports regulades per World Skate. Els millors patinadors de tot el món es donaran cita a Catalunya en 5 seus: Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès, Mollet i Terrassa. La xarxa serà televisió oficial del campionat, que es podrà seguir per les televisions locals i a la plataforma Xala. Maite Fandos és diputada d'Esports de la Diputació de Barcelona.
I per tant, estic contenta que el Mundial de Roller Derby es faci a Mollet del Vallès. Igual que a Terrassa, que acollirà la totalitat de la competició Challenger, sènior masculí de hockey de patins, o igual que a Sant Cugat, que celebrarà la totalitat de la competició intercontinental, tant de dones com d'homes, també de hockey de patins. I Vilanova i la Geltrú, que compartirà amb el Palau Blaugrana de Barcelona l'organització del Campionat del Món Sub-19 d'homes i sènior femení masculí, també de la modalitat de hockey patins.
En handbol arrenca la 21a edició de la Granollers Cup.
Amb la cerimònia d'inauguració, que començarà a les 8 del vespre a la plaça de la Porxada de la localitat vallesana, en presència dels padrins de la competició, els jugadors Marc Canyelles i Cava Gassama. Posteriorment es farà una cercavila per la ciutat amb tots els equips participants. Considerat el millor torneig d'handbol base del sud d'Europa, portarà aquesta setmana a Granollers les franqueses del Vallès, Canovelles i Vilanova del Vallès, prop de 5.000 esportistes i més de 300 equips d'arreu del món.
En waterpolo, Maika García podria perdre's el Mundial d'aquest estiu.
La boia del Sabadell haurà de passar demà pel quiròfan per operar-se d'una fractura en un dit de la mà dreta que s'ha fet durant un partit d'entrenament contra el Rússia, al CAR de Sant Cugat. El campionat del món es disputarà a Guangzhou a partir del 12 de juliol.
Es presenta la caminada a la llum de la lluna de Mollerussa,
que superarà el quart de segle divendres 5 de juliol, amb la previsió de plegar novament 1.200 participants. Aquesta 26a edició mantindrà el seu recorregut de 10 quilòmetres habitual, amb sortida a partir de les 10 de la nit des de la carretera del Miralcamp, amb destí al Salt del Duran i tornada al Parc Municipal. Per cinquè any consecutiu, tots els participants podran col·laborar amb el projecte Porta l'Aigua Solidària, que vol sensibilitzar sobre les dificultats que tenen moltes persones d'arreu del món per tenir aigua a l'abast.
Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Recordes els incendis de l'Alt Empordà? Recordes la gent intentant saltar al mar? Recordes els veïns fugint muntanya avall? No oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Trencar amb el binomi dona-home significa assumir la diversitat afectiva, sexual i de gènere de la nostra societat.
28 de juny, dia per l'alliberament de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Trenquem amb el binarisme.
Som el que som, per uns municipis orgullosos dels seus colors. Per a més informació, entra a diva.cat/LGTBI.
Diputació de Barcelona.
Topònims.
El municipi de Portbou deu el seu nom al seu port. Al llarg dels anys, el topònim d'aquest poble del nord de l'Alt Empordà ha anat canviant i el trobem escrit de diferents maneres, a vegades sense la U al final, donant a entendre que era un bon port. Joan Govern és el cronista oficial del municipi.
Port bo, un port on arrecerar-se en temps de tramuntana, i també trobem documents on hi ha barraques a les platges de pescadors de l'Escala, de Begú, d'aquí del Coll Lliure, Rosselló, que en moments de tramuntana es refugiaven aquí a la cala de Portbou, en aquell moment.
El canvi en l'escriptura del topònim es pot explicar per la influència de la parla francesa, però també per l'art de pescar amb bou, tal i com es pot veure en l'escut del poble.
Es passa de Portbou a Portbou. Etimològicament el salt és força simple, però podríem donar l'explicació de que al segle XVIII s'introdueix la pesca a l'art italià del bou, que és un art d'arrossegament de dues barques, barques del bou o barques normals, que arrosseguen una xarxa en forma de V baixa.
A part de la geografia i de l'art de la pesca, hi ha altres teories que explicarien el nom d'aquest poble.
Tenim els bous marins, que eren unes foques, que vivien, diguéssim, en aquesta contrada de la mar damunt, diguéssim, del Cap de Creus cap a dalt, i que refugiaven en les diverses coves que arriben a haver-hi.
Portbou es troba a la zona nord de l'Alt Empordà, al costat de la frontera amb França, un municipi mariner, i on la tramuntana hi bufa fort. Al poble hi va morir el filòsof Walter Benjamin durant la Segona Guerra Mundial.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Crema sense control a la Ribera d'Ebre, un incendi forestal que ja ha arrasat 500 hectàrees i que obliga a desallotjar els veïns dels masos pròxims a la zona. El foc avança cap al Segrià, Montse Manent.
Un incendi que arriba en ple inici de l'onada de calor que ha obligat també a tallar els accessos a zones muntanyoses a partir de demà. Així ho ha avançat el director dels agents rurals, Marc Costa.
Aquesta tarda tenim previst activar el nivell pla alfa 3, a la Noguera, i de cara a demà aquest nivell 3 l'extendríem a les comarques, doncs, a banda de la Noguera, a Segrià, Urgell, Anoia, Segarra, Solsonès, i també demà ja faríem un tancament d'accessos a la Serra de Montsec.
Els presos independentistes ja són des d'aquesta tarda a Catalunya. Després d'un viatge de 2 dies, els homes han arribat a la presó de Lledoners, mentre que les dones han estat traslladades avui mateix a Mas d'Enric i Puig de les Basses.
El trasllat ha rebut les crítiques del govern català. El president Quim Torra l'ha qualificat d'indecència i humiliació.
Resulta que per portar els presos a Catalunya tardem 2 dies, 2 nits han hagut de passar els presos polítics per arribar a Catalunya, el qual és una indecència monumental, una altra més, una humiliació més. Ja és hora de saber què vol el govern espanyol per Catalunya, que sigui una proposta que respecti la voluntat dels catalans. Jo li demano això.
L'oposició al Parlament tomba en bloc el decret del govern per regular el preu del lloguer.
Tota l'oposició hi ha votat en contra i ha deixat en minoria els grups de l'executiu. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha criticat l'actitud de Comuns i Cupaires, mentre la diputada de la CUP, Maria Sirvent, ha criticat que el decret s'hagi fet d'esquenes a les entitats que defensen l'accés a l'habitatge.
Avui, si tombem el decret llei que limita el lloguer, vostès es posen al costat del Banc d'Espanya, de Foment del Treball, de la Cambra de Propietat, de la banda del PSC, del PP i de Ciutadans. Qui els ha vist i qui els veu?
Respecte a les formes, d'esquena als moviments socials, al món local, als grups parlamentaris, un decret consensuat únicament amb el Col·legi d'Administradors de Finques i a 6 dies d'eleccions municipals.
La nova alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, la republicana Mireia Ingla, anuncia un govern tripartit compacte i amb responsabilitats compartides pel municipi vallesà.
En declaracions a la xarxa, Ingla ha apuntat com serà aquest executiu entre Esquerra Republicana, la CUP i el PSC.
Serà un govern absolutament equitatiu entre les tres forces polítiques, per tant, el mateix nombre de tinences d'alcaldia, i després també serà un govern molt transversal, és a dir, que hi haurà regidories compartides d'una tinença d'alcaldia, és a dir, no volem fer un govern coherent, un govern estable, un govern que vagi a la una, que treballi de forma compacta.
L'Acadèmia del Cinema Català lliura els 6 primers Premis d'Honor d'aquest any.
El lliurament s'ha fet a la Casa Museu Alegre de la Sagrera de Terrassa, just el dia abans de la Festa d'Estiu del Cinema Català.
Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
La presidenta de l'Acadèmia ha destacat Terrassa com la ciutat de l'audiovisual per la seva inclusió a la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO en l'apartat del cinema. Escoltem Isona Passola.
Perquè Terrassa és patrimoni fílmic de la UNESCO, primer. Està a la xarxa de ciutats creatives d'Europa, segon. Té la Filmoteca, té l'ESCAC. Més coses no hi poden haver a Terrassa.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Avui, amb aquest inici de l'onada de calor, Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Avui, novament, s'espera una jornada amb la temperatura alta a bona part de Catalunya i les comarques de Lleida i Pirineu serà on s'enregistraran els valors més elevats. De fet, avui hem tingut una nit tropical a diversos punts de l'interior, és a dir, amb valors superiors a 20 graus, amb valors fins i tot més alts que el litoral. A punts de la Noguera i el Pallars Jussà no s'ha baixat dels 25 graus. Pel que fa a la màxima, avui voltarà entre 28 i 33 graus al litoral, entre 31 i 36 graus al prelitoral central i sud i entre 33 i 38 graus a la resta de Catalunya. L'onada de calor afectarà qualsevol punt del territori a partir de demà, quan la temperatura podrà superar els 40 graus a punts de l'interior i voltarà entre 33 i 36 graus al litoral. Atenció, perquè el pitjor dia serà divendres, quan la massa d'aire serà més càlida i caldrà seguir amb cura tots els consells i les recomanacions de Protecció Civil. A banda, la temperatura mínima voltarà entre 20 i 25 graus a la major part de Catalunya, és a dir, les nits seran tropicals amb les dificultats que comporta agafar el son. Amb tot, el cel estarà serè o poc ennuvolat en general, amb calidat a causa de la pols en suspensió i el vent bufarà fluix de component sud. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, amb especial atenció a les afectacions per aquest incendi a la Ribera d'Ebre. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs així és, de moment es mantenen aquestes 5 carreteres tallades en aquesta zona afectada per l'incendi de la Torre de l'Espanyol a la Ribera d'Ebre. Es tracta de la C-12, la C-233, la T-714, la T-703 i també la T-2237, com dèiem, totes les vies al voltant d'aquest incendi. D'altra banda, pel que fa a afectacions, destaquem, recordem, aquesta altra afectació, que és aquest camió volcat de la C-58 a Sant Quirze del Vallès, un camió volcat, ha estat tallant durant molta estona els tres carrils de l'autopista en sentit sud. Ara s'habilita el trànsit per un carril, part d'un carril ja laboral, i això fa que la circulació pugui tirar una miqueta més per la banda, si més no, del principi de la cua. Encara, però, estem parlant de lentitud, de retencions, ben bé des de Terrassa fins a aquest punt de Sant Quirze en sentit Barcelona. També, de fet, en sentit contrari, entre Badia i Sant Quirze hi ha molta lentitud que afecta de retruc a l'autopista P7, al tram de Barberà, per connectar amb aquesta C58. És tot, bona tarda.
Festival Castell de Peralada presenta Polanca, Sings, Sinatra, His Song, My Songs, My Way. Dissabte 13 de juliol, viu una nit inoblidable amb els grans èxits de Polanca i el seu espectacle dedicat a Frank Sinatra, amb els temes clàssics com New York, New York o Strangers in the Night. Informació i entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Crema sense control un incendi forestal que ja ha arrasat més de 500 hectàrees a la Ribera d'Ebre. L'incendi ha començat entre la Torre de l'Espanyol i Vinebre, però avança sense control i ja ha afectat punts del Segrià.
En aquest foc hi treballen des de primera hora de la tarda 60 mitjans terrestres dels bombers i 15 d'aeris. El fum és visible des de diversos punts del territori i les cendres han arribat a Fraga i Aitona. A més, s'han hagut de tallar 5 carreteres per precaució. La zona on s'ha originat el foc és especialment seca. A més, el vent de marinada que bufa la zona està complicant les tasques d'extinció. No hi ha per ara persones desallotjades, però preocupa especialment el fum que avança cap al nucli urbà de Flix.
De fet, els Mossos d'Esquadra han desallotjat de moment els masos pròxims a les zones de Palma d'Ebre, Bovera, Flix, Maials i Llardecans, per precaució, i s'ha redirigit als veïns evacuats als nuclis urbans d'aquests municipis. De seguida anirem cap allà per saber l'última hora d'aquest incendi. Abans, però, parlem de l'alerta per l'onada de calor, que obliga a tallar els accessos al massís del Montsec, als del Montsant i també als ports de Tortosa per l'alt risc d'incendi. Les previsions situen dijous i divendres com els dies més complicats, amb temperatures al Pirineu, Prepirineu, les comarques centrals i Ponent.
De fet, Protecció Civil manté l'alerta del Pla Procicat per l'onada de calor i la prealerta de l'Infocat a 23 comarques per risc d'incendi. Per aquesta raó i davant la previsió d'una onada de calor llarga en el temps i amb temperatures extremes, a partir de demà es començaran a tallar accessos a zones muntanyoses. Ho ha detallat el director dels agents rurals, Marc Costa.
Aquesta tarda tenim previst activar el nivell Pla Alfa 3,
a la Noguera, i de cara a demà aquest nivell 3 l'extendríem a les comarques, doncs, a banda de la Noguera, a Segrià, Urgell, Anoia, Segarra, Solsonès, i també demà ja faríem un tancament d'accessos a la Serra de Montsec. Després, de cara al divendres, que és quan pitjor estan les condicions, està previst, doncs, tancar els accessos de Montsant i de Ports de Tortosa.
Tots els serveis d'emergència han reforçat efectius i es mantenen en alerta per prevenir els efectes d'aquesta onada de calor. I especial atenció en el seguiment de persones grans que viuen soles. Protecció Civil també demana als ajuntaments que reforcin la protecció i vigilància de cara a la revetlla de Sant Pere. A més, es recomana hidratar-se molt sovint, evitar sortir en hores de màxima insolació i fins i tot visitar equipaments públics o centres comercials amb aire condicionat un parell d'hores al dia.
Doncs ara sí, estem en condicions de saber aquesta última hora sobre aquest incendi. Des de Flix, Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs des del Centre de Cooperació de Bombers podem veure perfectament la fum d'aquest incendi, que ja s'ha minjat més de 500 hectàrees. De moment, veus dels veïns i inclús l'alcalde han assenyalat que l'origen d'aquest incendi pot ser l'acombustionament d'una muntanya de gallinassa d'una de les granges de ovelles que hi havia al costat de la carretera. De moment no han actualitzat la informació, continuen treballant unes 60 dotacions terrestres, 14 mitjans aeris. El vent de marinada dificulta molt la feina. Es preveu que aquesta nit aquest vent comença a baixar la seva força. De moment també s'han desallotjat totes les persones que vivien en els masos o que habitaven a les maties d'aquesta zona de la Ribera d'Ebre cap al centre d'empreses de Flix, i de moment continuen tallades la T714 a Torre Espanyol, T2237 de Ginebra a la Palma d'Ebre, la T703 de la Palma d'Ebre i la C233 i la C233 Bovera i Flix. De moment això és tot. Ara d'aquí uns moments s'espera que ens atengui ja el cap de l'operatiu i continuarem estant en aquest minut a minut aquest incendi, que es preveu que sigui un dels més grans després del Perelló aquí a les Terres de l'Ebre.
Doncs gràcies, Júlia Alvesa, per aquesta darrera hora des de Canal Terres de l'Ebre. Més coses. Avui també hem de lamentar la mort d'un home de 59 anys aquest matí, que s'ha ofegat quan s'estava banyant a la platja de les Lluminetes de Castelldefels, al Baix Llobregat.
Malgrat els esforços de reanimació tant del servei de socorrisme de la platja com dels tècnics sanitaris del SEM, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els fets han passat pels volts de les 11 del matí. En el moment de l'ofegament, onejava a la platja bandera groga per al mal estat de la mar.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Els presos independentistes ja són a Catalunya. Després d'un viatge de 2 dies, els homes han arribat a la presó de Lledoners, situada a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. Les dones han estat traslladades avui mateix des d'Alcalá Meco fins a les presons de Mas d'Enric, del Catllà, al Tarragonès, i de Puig de les Basses, a Figueres. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Els exconsellers Oriol Junquera, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, l'exlíder de l'ANC, Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, han arribat a Lledoners a les 3 de la tarda. Provenien de la presó saragossana de Zuera, la segona parada del seu viatge, després de dormir al centre penitenciari de Valdemoro, a Madrid, on havien arribat des de Soto del Real. Un trasllat que justament aquest matí ha criticat el president de la Generalitat, Quim Torra.
Resulta que per portar els presos a Catalunya tardem 2 dies, 2 nits han hagut de passar els presos polítics per arribar a Catalunya, el qual és una indecència monumental, una altra més, una humiliació més. Ja és hora de saber què vol el govern espanyol per Catalunya, que sigui una proposta que respecti la voluntat dels catalans. Jo li demano això.
Quan han arribat als centres penitenciaris, els presos han estat aclamats per desenes de manifestants que els han rebut amb estelades i pancartes on es podia llegir «Ho tornarem a fer». Després han estat conduïts als seus mòduls, on aquesta tarda han rebut la visita del president Torra i del vicepresident Pere Aragonès. Pel que fa a l'expresidenta del Parlament, Carme Forn, ha ingressat a la presó del Catllà, al Tarragonès, mentre que l'exconsellera Dolors Bassa ha estat traslladada al centre penitenciari de Puig a les Basses, a Figueres. Totes dues han fet el viatge avui mateix. En suport als presos, ANC i Òmnium han convocat una concentració davant la presó de Lledoners a les 8 de la tarda.
El ple del Parlament ha tombat el decret del govern per regular el preu del lloguer. Tota l'oposició hi ha votat en contra i ha deixat en minoria els grups de l'executiu. El text ha rebut 69 vots en contra i 64 a favor. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha fet una última crida a Catalunya en Comú Podem i la CUP per aconseguir la seva validació. Els ha demanat una abstenció per facilitar-ne la tramitació, acompanyada d'una advertència.
Avui, si tombem el decret llei que limita el lloguer, vostès es posen al costat del Banc d'Espanya, de Foment del Treball, de la Cambra de Propietat, de la banda del PSC, del PP i de Ciutadans. Qui els ha vist i qui els veu?
Tots dos grups s'hi han negat i han acabat votant en contra. Els comuns argumenten que el text no es pot arreglar com a projecte de llei per canviar-lo només amb esmenes, perquè hi ha un desacord amb el model que planteja. De la seva banda, els copaires han lamentat que el decret s'ha fet d'esquenes a les entitats que defensen l'accés a l'habitatge. Així ho ha assenyalat la diputada Maria Sirvent.
Respecte a les formes, d'esquenes als moviments socials, al món local, als grups parlamentaris, un decret consensuat únicament amb el Col·legi d'Administradors de Finques i a 6 dies d'eleccions municipals.
El text preveia una modificació del Codi Civil per poder limitar durant un període de 5 anys el preu dels lloguers en barris o ciutats amb greus deficiències d'habitatge assequible. Tot i això, la limitació només afectaria els nous contractes i no els ja vigents ni a les renovacions. I aquest és un dels principals punts de divergència.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
En clau municipal, aquesta tarda s'ha fet públic el nou cartipàs de Sant Cugat del Vallès. El nou govern tripartit entre Esquerra Republicana, el PSC i la CUP tindrà 6 tinences d'alcaldia repartides equitativament entre les 3 formacions. Cugat.cat, Pau Vázquez, bona tarda.
Bona tarda, doncs així serà. El nou govern de Sant Cugat, encapçalat per Mireia Ingla, tindrà 6 tinences d'alcaldia que estaran repartides de manera equitativa. Així, d'aquesta manera, Esquerra Més encapçalarà en Francesc Dur, Cohesió Territorial i Habitatge, amb Esther Madona, Cultura, Educació, Esports i Joventut, i per part del PSC, Pere Soler es queda en Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat, i Helena Vila, Promoció Econòmica, Ocupació i Empresa. Finalment, des de la CUP Procés Constituent, Núria Gibert assumirà Drets Socials i Igualtat i Lourdes Llorente, Bon Govern, Transparència i participació. El del que destaca més d'aquest nou organigrama, com ha comentat l'alcaldessa Mireia Ingla durant la presentació del nou cartipàs, és una transversalitat en què algunes regidories d'un determinat color polític pengen de tinences d'alcaldia que són d'un altre color. Un exemple, per exemple, és la regidoria de Nova Creació d'Infància, que és del PSC, i la de Ciutadania i Salut, que és d'Esquerra, que depenen de la tinença d'alcaldia de Drets Socials i Igualtat, que és de la CUP. Altres regidories específiques són Via Pública i Benestar Animal, que serà d'Esquerra, i Sostenibilitat, també d'Esquerra Més. També apareixen altres noves àrees, com barris, que amb participació també esdevenen regidoria pròpia de la CUP. Un altre dels temes del qual s'ha parlat durant la presentació és la reducció del cost polític entre 70.000 i 90.000 euros anuals gràcies a la reducció del sou, un 15% al sou de l'alcaldessa, un 10% als sous dels tinents d'alcaldes i un 5% als sous dels regidors.
Gràcies, Pau Vázquez, des de Cugat.cat. I on també han començat les negociacions pel nou cartipàs és a Badalona. Allà, Àlex Pastor ha posat sobre la taula quines seran les línies principals d'aquest futur executiu. Congelació de sous dels regidors i representació de tots els grups presents al plenari. Aquest matí s'ha fet una primera trobada entre l'executiu socialista i la resta de forces per configurar el nou govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Els regidors Teresa González i Jordi Subirana s'han trobat amb els representants dels 5 grups municipals a l'oposició a Badalona amb la voluntat d'aprovar un cartipàs que reflecteixi la representació de totes les forces. Una configuració que serà similar a la del 2015, segons ha explicat la regidora socialista. Escoltem Teresa González.
Ara comencem a treballar un cartipàs en el que han de ser representats tots els grups polítics que tenen representació a l'Ajuntament. I el que no volem és que cap grup polític es senti més preat i que tothom tingui representació.
La trobada també ha servit per emplaçar els diferents grups a reunions individuals per continuar amb les negociacions. De moment, qui ha demanat negociar en bloc han estat els partits de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i En Comú Podem. A la trobada d'avui han reclamat als socialistes que es posicioni públicament sobre quin serà el soci preferent, si aquells partits que van donar suport a Pastor durant el ple d'investidura o bé al Partit Popular.
Cinc anys després de l'esclat del cas de Torredembarra, l'origen del cas 3%, la trama segueix pendent de judici. El 26 de juny de 2014, la Guàrdia Civil entrava a l'Ajuntament del municipi del Baix Gaià per les presumptes irregularitats en la gestió municipal del govern del convergent Daniel Meseguer. Ona la Torre, Josep Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Un lustre després d'aquests fets, el cas està encara pendent de judici. El cas Torredembarra compta amb 10 peces separades. La primera és la que investiga el lloguer presumptament il·legal de dos locals. En aquest cas, la instrucció ja s'ha tancat del tot i el judici se celebrarà a finals del mes de setembre. Només per aquesta peça, la Fiscalia demana 4 anys i mig de presó per a l'exalcalde Meseguer. Entre la resta de peces, n'hi ha una que investiga la contractació de funcionaris, una altra centrada en l'adjudicació dels xiringuitos de la platja o una sobre la relació de la consultora EFIAL amb diversos ajuntaments, entre ells el de Torredembarra. Hi ha una quinzena d'acusats, entre els quals l'exalcalde convergent Daniel Meseguer i 6 regidors més del seu equip de govern. Al llarg de la instrucció del cas s'han anat filtrant altres detalls de la investigació, com el suposat pagament de comissions de la constructora Teico a l'exalcalde. Una investigació que apunta al suposat finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya, el que s'ha anomenat cas 3%, que s'està investigant a l'Audiència Nacional.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Malestar entre les 13 famílies badalonines amb infants per escolaritzar a P3 el curs vinent i que s'han quedat sense plaça a l'escola pública. Critiquen que no se'ls hagi convocat a la reunió que l'executiu local ha mantingut amb els responsables de serveis territorials per tal de trobar una solució a la seva situació. Ràdio Ciutat de Badalona, Júlia López, bona tarda.
Bona tarda. Les famílies afectades asseguren que la setmana passada van mantenir una reunió amb membres de totes les formacions polítiques, amb representació a l'Ajuntament, així com amb representants de FAMPAs i AMPAs de les escoles Artur Martorell i Lola Anglada, on es van comprometre a treballar plegats per una millora de la planificació escolar. No entenen com ara no han estat convocats a la reunió. Per això s'han traslladat aquest matí a Barcelona, per garantir que els compromisos signats durant la darrera trobada arriben al departament. Marina Granero és la vicepresidenta de l'AMPA de l'escola Lola Anglada.
Es va arribar a un acord i a la primera de canvi doncs, ens trobem un cop més, no? Doncs que, bueno, doncs que ens sentim desplaçats per trobar solucions quan portem molt de temps reivindicant la manca de places que hi ha a la nostra zona.
Demà al matí l'Ajuntament es reunirà amb les famílies afectades per comunicar-los personalment a quin acord han arribat a la reunió celebrada aquest matí.
Hores extres sense cobrar, sous precaris o treball en negre són algunes de les denúncies fetes públiques de forma anònima des d'un nou compte d'Instagram que pretén recollir tots els casos d'explotació laboral des de Blanes fins a Cadaqués. El compte que respon al nom d'Explota Brava està gestionat des de l'organització juvenil Arran i de moment ja ha rebut una vuitantena de denúncies. Costa Brava Televisió, Xavier Martí.
La campanya Explota Brava pretén recordar que no és cera tot el que crema i que darrere l'optimisme de les xifres oficials de reducció de l'atur s'hi amaga una realitat denunciada per sindicats i organitzacions juvenils i que afecta principalment el jovent i les persones migrades. Ho explica una membre de l'assemblea que no vol donar el seu nom per motius polítics.
Perquè nosaltres mateixos hem patit situacions així, perquè al nostre context mediat hi trobem situacions així, hi ha més de 80 denúncies i al final, o sigui, ens en segueixen arribant dia a dia.
Les denúncies que arriben al compte d'aquesta xarxa social són anònimes i es publiquen tal com arriben, un fet que ha generat crítiques dins el compte d'Instagram. Des de l'organització juvenil admeten que no comproven si el que es denuncia és cert. La vuitantena de denúncies presentades abarquen tot tipus de negocis i són d'arreu del territori que va de Blanes fins a Cadaqués. Hi ha casos de presumpta explotació laboral en petits comerços, hotels, restaurants, càmpings, empreses industrials, empreses de serveis i inclòs multinacionals. Les queixes fan referència a hores extres sense cotitzar, sous precaris, treballs en negre i sense contracte o vexacions i pressió ambiental a la feina.
I en cultura, l'Acadèmia del Cinema Català ha lliurat aquest migdia els 6 nous premis d'honor d'aquest any. El lliurament s'ha fet a la Casa Museu Alegre de Sagrera, de Terrassa, just el dia abans de la Festa d'Estiu del Cinema Català, que també es celebra a la cocapital vallesana. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina, bona tarda.
Bona tarda. Els nous membres de l'Acadèmia són el polifacètic home de teatre Hernán Bonín, el director, guionista i productor Jordi Cadena, les actrius Carme Lías i Assumpta Serna, la muntadora Helena Jaume Andreu i l'empresari i exhibidor cinematogràfic Pere Sallent. La presidenta de l'Acadèmia ha destacat Terrassa com la ciutat de l'audiovisual per la seva incorporació a la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO en l'apartat del cinema. Escoltem Isona Passola.
Terrassa és patrimoni fílmic de la UNESCO, primer. Està a la xarxa de ciutats creatives d'Europa, segon. Té la filmoteca amb tot l'arxiu de conservació. Té l'ESCAC. O sigui, més coses no hi poden haver a Terrassa.
La gran festa d'estiu del cinema català continuarà demà als jardins del Parc Audiovisual, on per la catifa vermella desfilaran els actors acadèmics més destacats i més de 400 convidats en un programa especial que aquest dijous retransmetrà a la xarxa per a les televisions locals de Catalunya.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui s'han presentat els World Roller Games, que es veuran a la xarxa.
Barcelona viurà del 4 al 14 de juliol l'esdeveniment de roller esports més important del món, els World Roller Games, un format de competició que integra els campionats del món de les 11 disciplines de roller esports regulades per Wall Skate. Els millors patinadors de tot el món es donaran cita a Catalunya en 5 seus: Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès, Mollet i Terrassa. La xarxa serà televisió oficial del campionat, que es podrà seguir per les televisions locals i la plataforma Xala. Gerard Figueres és el secretari general de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat.
En handbol arrenca la 21a edició de la Granollers Cup.
Amb la cerimònia d'inauguració, que començarà a les 8 del vespre a la plaça de la Porxada de la localitat vallesana, en presència dels padrins de la competició, els jugadors Marc Canyelles i Cava Gassama. Posteriorment es farà una cercavila per la ciutat amb tots els equips participants. Considerat el millor torneig d'handbol base del sud d'Europa, portarà aquesta setmana a Granollers les franqueses del Vallès, Canovelles i Vilanova del Vallès, prop de 5.000 esportistes i més de 300 equips d'arreu del món.
I en futbol, el jugador sadurninenc del Rayo Vallecano, Àlex Moreno, és a prop del Betis.
El jugador català coincidiria a l'entitat andalusa amb el també penedesenc Marc Bartra.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
El Real Betis ha presentat una oferta formal de 6 milions d'euros al Rayo Vallecano pel sadurninenc Àlex Moreno. El futbolista de 26 anys, que ha passat per la cantera del Futbol Club Barcelona, el Llagostera, el Mallorca B i l'Elx, ha jugat aquesta temporada de lateral esquerra al Rayo Vallecano, un equip al qual la temporada passada, i gràcies a un gol seu, va veure pujar a primera. Segons informa l'ABC, el club madrileny demanava 18 milions d'euros per la seva clàusula de rescissió, però finalment sembla que acceptarà una xifra molt inferior. Àlex Moreno, nascut a Sant Sadurní d'Anoia, ja ha comunicat al Rayo la seva intenció de marxar del club després de la consumació del descens a segona divisió. De confirmar-se la notícia, Moreno es convertiria en el segon penedesenc a les files del Betis, on ja hi milita Marc Bartra.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
Ciutadà Kane ha estat escollida moltes vegades la millor pel·lícula de la història del cinema. Comença amb l'enigmàtica última paraula que pronuncia un magnat abans de morir, Rosebud. La resta del llarg metratge ens explicarà la vida del personatge fins que entenguem què significava el seu últim alè. Aviat farà 80 anys que es va estrenar aquesta pel·lícula, així que us l'hauria de poder explicar, però com que ara tothom està tan sensible amb el tema dels spoilers, si no heu vist Ciutadà Kane, millor descobrir-ho vosaltres que no que us l'aixafi altri. Aneu a veure-la i gaudiu. Jo només us diré que Rosebud és també el nom de l'associació d'amants del cinema que aquest mes de juny organitza la quarta edició del Calella Film Festival. Amb l'objectiu de difondre des del Maresme el cinema creatiu i de qualitat, el Calella Film Festival es basa en tres grans seccions, on es reben pel·lícules de fins a 30 nacionalitats diferents. Dues categories que competeixen a concurs, la creativa i la de baix pressupost, i una tercera fora de concurs, on podrem veure pel·lícules tan variades com el clàssic 12 homes sense pietat i la recent Bohemian Rhapsody. També hi ha un concurs de guions i un de curtmetratge 48 hores. Del 21 al 29 de juny, Calella Film Festival, el Festival de Cinema del Maresme. Programa complet al web calellafilmfestival.com.
Sabies que...
Els badalls s'encomanen més que un refredat. Els humans badallem quan ens llevem, quan mengem i fins i tot quan correm. Però per què ho fem si sembla que aquest gest no té cap utilitat i a més et fa quedar malament quan ets al mig d'una reunió? Quan fem un discurs i veiem que els espectadors comencen a badallar, ja pensem que s'avorreixen o que estan cansats. Per això no és del tot veritat. Bé, es poden avorrir, però els badalls no són res més que un mecanisme biològic perquè ens arribi oxigen extra al cervell. O sigui que badallar no vol dir que ja no puguem més, al contrari, ens permet estar més atents després perquè el cervell ja està oxigenat. El que encara no s'ha descobert és per què els badalls s'encomanen tant.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.